Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals.
Bon dia, en què tenim un temps molt semblant al de la jornada d'ahir. Tenim el cel entremig i força ennuvolat aquest matí, però al llarg del dijous el sol anirà guanyant protagonisme.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Ho vam saber ahir a la tarda. L'Estat diu ara que el port de Palamós no ha de ser port Schengen. Després d'anys de negociacions, d'espera, d'estira i arronsa entre el govern de la Generalitat, l'Ajuntament de Palamós i també el govern de l'Estat, que és qui ho ha d'autoritzar, ahir el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, diu que el port de Palamós no pot ser frontera exterior Schengen. I ho va dir durant la sessió al control al Congrés dels Diputats i a preguntes del diputat d'Esquerra Republicana, Joan Maragall. Ara ho ampliem i volem fer-ho parlant amb l'alcalde de Palamós, el senyor Lluís Puig. Bon dia.
Molt bon dia.
Com està després, o què en pensa després d'haver escoltat el ministre Grande Marlaska ahir?
Doncs bé, que una vegada més doncs es demostra la indiferència que té el govern central respecte una infraestructura cabdal com és el port de Palamós, i que una vegada més doncs se'ns arracona de la possibilitat de donar un nou impuls en aquesta infraestructura i convertir-lo doncs en un port de primer ordre en l'àmbit de la mar Mediterrània. I bé, l'únic que demostra la contesta del ministre ahir és que d'una vegada per totes s'han tret la careta. Veníem amb un incompliment reiterat de promeses tant per ministres del govern del Partit Popular com del Partit Socialista, i realment amb el que demostra la resposta del ministre Marlaska és que no aconseguirem desencallar aquest tema si no ens plantem d'una vegada.
Escoltem què va dir exactament, sí. Grande Marlaska, sí, sí, sí. El ministre de l'Interior. És una declaració llarga, és un tall de veu llarg, però trobo que és interessant escoltar-lo tot. Escoltem-lo.
Indicar que la circunstancia a la que usted alude, como bien sabrá, hay dos tipos de puertos que están definidos tanto en nuestra Constitución como en el Real Decreto Legislativo 2/2011 de puertos y marina mercante. Los puertos de interés general y los puertos autonómicos. El puerto de Palamós es un puerto autonómico como tal, simplemente de deportivo, de abrigo y de determinadas circunstancias características. Los puertos de interés general, dependiente del Estado, como podrían, son los que normalmente y por las circunstancias y por su regulación conllevarían que formarían parte de lo que sería frontera exterior Schengen. En concreto, que efectúen actividades comerciales marítimas internacionales, que su influencia comercial afecte de forma relevante a más de una comunidad autónoma, que sirvan a industrias o establecimientos de importancia estratégica. En esta circunstancia,
silencio,
podría derivar que el puerto de Palamós tuviera que pasar de consideración o de naturaleza, teniendo en cuenta sus intereses, y pasar de puerto autonómico a puerto de interés general dependiente del Estado.
Ara mateix, el port de Palamós és un port autonòmic i no és d'interès general?
El port de Palamós és un port gestionat per Ports de la Generalitat, que és una entitat dependent de la Generalitat de Catalunya, però jo crec que el ministre l'únic que demostra amb la seva resposta és que sap consultar la Viquipèdia, perquè va fer una resposta del que és una definició d'un port d'interès general, efectivament gestionat directament per l'Estat o per una entitat depenent de l'Estat, del que són ports de la Generalitat. Jo aquí el que es tracta és simplement de voluntat política. Sé que ports de la Generalitat, i així ens consta, ha fet inversions importantíssimes en els darrers anys per adaptar les infraestructures i que tingui la capacitat física de poder esdevenir port Schengen.
Però jo tenia entès que hi havia converses o que hi havia esperances que amb el nou govern espanyol això pogués avançar.
Així és, i bé, des de fet, i com s'ha comentat, doncs, com va comentar el diputat Maragall, s'han mantingut converses en els darrers 5 anys, hi ha hagut unes promeses reiterades per part de diferents governs. El que passa és que a l'hora de la veritat, per més inversions que es facin, per més bones mostres de voluntat que es facin, el tema segueix aturat, i la veritat és que no entenem quina és la raó que fa que realment doncs el govern de l'Estat faci el pas i declari el port de Palamós capaç d'esdevenir frontera exterior. És més una qüestió de voluntat que no de res més. I com deia el diputat ahir Margall en el Congrés, el port de Palamós segurament és el port més important de tot l'estat espanyol que encara no ha esdevingut frontera Schengen. Bé, una vegada més un incompliment més reiterat del govern central, i només ens toca a nosaltres seguir reclamant i posar a disposició del govern central totes les infraestructures necessàries perquè al final no li quedi cap argument per dir que Palamós no pot esdevenir un port Schengen.
Si hi havia converses o s'havia avançat d'alguna manera, pot ser que ahir el ministre a l'hora de llegir la Viquipèdia té alguna esperança que això sigui una sortida de tot el ministre i que les converses vagin per una altra banda?
Nosaltres esperem que sí. De fet, en converses posteriors amb el diputat Margall ens va dir que un cop acabada la sessió ell li va mostrar la seva disconformitat en el ministre per la resposta que havia donat i es van encomanar durant el mes de gener poder-se trobar per intentar continuar les converses per desencallar el tema. Jo tinc l'esperança que realment el ministre no fos coneixedor de tot el procés que hi ha hagut en els darrers anys, de tots els esforços que hi ha hagut per part de l'administració local, per part de Ports de la Generalitat, en el sentit de dotar de les infraestructures necessàries al port de Palamós per esdevenir port Schengen, i que realment pugui haver-hi una rectificació en aquest sentit.
I ja per acabar, què implica per Palamós no ser encara port Schengen, pel port i pel poble?
Doncs vol dir estar encotillats. El fet d'esdevenir una frontera exterior fa que sobretot amb el trànsit de passatgers tinguis la possibilitat de rebre directament escales de vaixells que venen de fora de la Unió Europea. Vol dir que, per exemple, els vaixells que atraquen al port de Palamós poguessin fer canvi del seu passatge, del personal que treballa en aquests vaixells, tant amb els mercants com els de creuers. Quan s'està parlant de la quarta pista de l'aeroport del Prat, que l'aeroport de Girona vol esdevenir la quarta pista de l'aeroport del Prat, voldria dir que el port més proper en aquesta quarta pista és el port de Palamós. Dona una opció a turoperadors de fer viatges combinats i increïbles. En definitiva, la negativa del govern central a declarar port Schengen al port de Palamós vol dir que no només al municipi de Palamós, sinó que talla la possibilitat de desenvolupament econòmic a tota la província de Girona, amb la qual cosa considerem que és un fet gravíssim i que demostra una vegada més la desídia que el govern central demostra cap a les infraestructures catalanes.
Lluís Puig, alcalde de Palamós, moltes gràcies per ser avui al Supermatí.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que tingui molt...
Molt bon dia.
Aquesta conversa que teníem amb l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, és una de les notícies que us hem explicat en aquest Supermatí. Tenim moltes més.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Com dèiem, hi ha més notícies. Per començar, que l'Hospital de Palamós va fer pagar una visita urgent a una dona embarassada. Ho justifica dient que ella no els va dir que era resident a Catalunya, però l'associació critica que tampoc ho van preguntar i que van cobrar-li els diners automàticament. Durant les festes de Nadal s'obriran el 40% dels hotels del Baix Empordà. Ens ho amplia la Judit Sáez. Bon dia.
Bon dia, així és. Després que l'any passat s'ocupessin el 80% de les places dels establiments, aquest any el sector d'hostaleria i turisme de la Costa Brava Centre preveu que hi hagi una ocupació del 60%. Ens ho explica el seu gerent, Martí Sabrià.
I la previsió és d'una ocupació maca a partir del cap de setmana fins a cap d'any. I així, són 8-10 dies en què l'ocupació oscil·larà, però ocupacions pel damunt del 60%.
Així, compten amb un total de 5.000 places repartides arreu de la comarca.
Els bombers en lluita tanquen parcs i es manifesten davant del Parlament. Gerard Escats, bon dia.
Bon dia. El parc de bombers de Calonge és un dels tancats durant les manifestacions per reclamar millores del cos a diferents indrets de Catalunya. Aquest dijous hi ha previst una manifestació. Antonio del Río, portaveu d'UGT Bombers, assegura que la proposta del govern és un brindis al sol.
En cuanto a las demás convocatorias, hasta los 1.000 bomberos que ellos reconocen que faltan, pues es un brindis al sol y un compromiso que irá unido a cada presupuesto y a cada gobierno de turno que haya en ese momento.
Calonge i Baidaro són ara per ara els dos parcs sense efectius al Baix Empordà.
La producció de l'oli ha baixat un 25% aquest any. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia. Ha baixat a causa de les poques pluges que hi va haver durant els mesos de setembre i octubre, que és quan l'oliva s'omple d'aigua. És un problema difícil de prevenir a l'Empordà.
I els delictes baixen a Calonge un 20%, Gerard.
La reducció dels delictes és gràcies a la col·laboració entre la policia local i els cossos de seguretat de la Generalitat i del govern central, ho ha destacat l'alcalde Jordi Soler.
Vull destacar aquí la col·laboració tant de la bona feina que ha fet la policia local com la col·laboració amb els altres cossos policials de Mossos d'Esquadra, també policia nacional i Guàrdia Civil.
L'objectiu és seguir millorant les xifres en els propers anys.
I Jaume Quintana serà el cap de llista de Junts per Catalunya a Santa Cristina d'Aro. Bon dia, Laia Bodró.
Bon dia. Quintana, que és el primer cop que es presenta a unes eleccions, prové del món associatiu i esportiu del municipi. Va ser presentat divendres passat.
L'activitat d'avui al Baix Empordà passa per la Bisbal, al Terracota Museu. Bon dia, Martí Seguer.
Bon dia. El Terracota Museu ens proposen aprendre a ser un bon ceramista. Durant la visita ens donaran un manual que ens proposarà tot un seguit de proves i enigmes a resoldre.
I a continuació, previsió meteorològica amb un temps sense gaires canvis. És així, Albert Aparicio?
Bon dia. Avui farà un dia molt semblant al d'ahir, amb núvols que són més abundants i presents a primeres hores d'aquest matí i una jornada molt més assolellada la resta de dijous. No es descarta que es puguin escapar quatre gotes aviat aquest matí, però s'aniran obrint clarianes i a partir de migdia el sol serà el protagonista. La temperatura mínima serà més baixa avui, situant-se al voltant dels 4 graus, i la màxima es mourà entre els 16 i els 17 graus. Segons ens indiquen els models meteorològics, gaudirem de bon temps, força sol i temperatures molt suaus durant els propers dies i fins passat Sant Esteve.
Ara mateix són les 8 i 12 minuts. Estem escoltant un fragment de la cançó Fem camí del grup Ovidi 4.
Vols venir a la meua barca? Hi ha violetes a destir.
El dia 11 de gener seran a Palamós en un concert solidari amb Tamara Carrasco. Bon dia, Maria Montells.
Bon dia, exacte. El concert serà al Teatre La Gorga de Palamós, a 9:15 del vespre. Tots els diners recaptats aniran a favor de la causa judicial que té oberta la Tamara.
I serem dues, serem tres. Veniu, veniu a la nostra barca. Les veles altes al cel obert.
Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
Mazda, Subaru i Sant John arriben al Baix Empordà. Ja pots venir a veure els darrers models a Auto Montràs, l'únic punt de venda Mazda, Subaru i Sant John de la comarca. I com sempre, trobaràs els darrers models de Mitsubishi. Ah, i a Auto Montràs també tenim vehicles d'ocasió, quilòmetre zero i gerència. Auto Montràs, a l'Avinguda Catalunya número 19 de Montràs. Telèfon 972-308-984. Vine a veure'ns, tenim el cotxe ideal per tu.
Compra als comerços de Palafrugell i aconsegueix fort descompte de 5 euros que pots bescanviar a d'altres establiments o restaurants els dies 22, 23 i 24 de desembre. Aquest Nadal vine a fer les teves compres. A Palafrugell ho trobaràs tot. Més informació a visitpalafrugell.cat.
20 segons i serà un quart de nou del matí. Tot i que Nadal és una festivitat que tradicionalment es celebra a casa. Cada vegada són més aquells que aprofiten les vacances per marxar un dia fora de la seva ciutat o el seu poble. I la Costa Brava és una de les seves destinacions preferides dels catalans. Segons preveu el sector de l'hostaleria i turisme de la Costa Brava Centre, durant les festes s'ocuparà un 60% dels hotels del Baix Empordà. Judit Saez.
Exacte, aquest és un percentatge que, segons ha informat el gerent de Costa Brava Centre, Martí Sabrià, podria augmentar durant els dies festius i vigílies, per exemple, Nadal, Sant Esteve o Cap d'Any. En concret, hi haurà obert un 40% dels establiments, unes 5.000 places en total, arreu de la comarca. A més, també preveuen que serà a partir d'aquest cap de setmana quan comencin a augmentar els i les visitants a casa nostra i disminuiran després d'haver passat uns 10 dies.
La previsió és d'una ocupació maca a partir del cap de setmana fins a Cap d'Any. I així, són 8-10 dies en què l'ocupació oscil·larà, però ocupacions pel damunt del 60%.
El perfil dels que visiten la Costa Brava i específicament el Baix Empordà és molt divers, però la majoria són catalans i francesos. En aquesta línia, Sabrià ha destacat que ja fa la vora uns 10 anys que aquest sector creix durant les festes nadalenques.
Eren unes dates que fa 10 anys pràcticament no hi havia moviment i que, sí, ara la gent s'ha anat acostumant a sortir de casa. Portem uns anys amb un cert creixement, diguéssim. Eren dates que la gent les feia molt a casa i, ja et dic, l'any passat va ser sorprenentment bo perquè ja veníem d'un any que era bo, però penses, bueno, un Nadal no, i va anar força bé i aquest any té la mateixa pinta.
I és que l'any passat ja es van sorprendre amb l'ocupació d'hotels. En total van omplir un 80% de places de la Costa Brava i, segons han ressaltat, aquest any es presenta igualment positiu. Tanmateix, recorden que la dinàmica d'aquesta temporada ha disminuït el nombre de clients, però la facturació, diuen, ha anat bé.
El parc de bombers de Calonge està tancat per la negativa de seguir fent hores extres. I com aquests, molts d'altres parcs a nivell català. La reivindicació s'allargarà fins al proper 10 de gener si la Generalitat no mou fitxa i admet les seves peticions en consideració. Aquest dijous el cos de bombers es manifestarà davant del Parlament de Catalunya per reivindicar les seves peticions. Gerard Descaig.
Calonge fa dies que ha tancat el parc de bombers per la falta d'efectius. El cos va fer arribar una carta a l'alcalde Sauran que faltava previsió per part de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya. Aquesta previsió ha portat el conjunt de bombers de Catalunya a fer més de 500.000 hores extres. Aquest dimarts la Generalitat ha fet una proposta per augmentar el sou dels bombers, però mantenint les hores extres. Dels 1.000 bombers que el govern català ha reconegut que falten, només n'asseguren 250. Els altres estan vinculats als nous pressupostos generals. Antonio del Río, portaveu d'UGT a Bombers.
En cuanto a incremento de plantilla, se han comprometido a una convocatoria de 250 bomberos para el 2019, convocatoria que está en el aire porque se supone que irá sujeta a presupuestos. Y en cuanto a las demás convocatorias, hasta los 1.000 bomberos que ellos reconocen que faltan, pues es un brindis al sol y un compromiso que irá unido a cada presupuesto y a cada gobierno de turno que haya en ese momento.
Els sindicats també han assegurat que la Conselleria d'Interior hauria proposat 92 camions, però que en teoria ja estaven licitats, com han remarcat des del sindicat. Durant la convocatòria, el cos de bombers ha assegurat que hi haurà una plantilla envellida i sobrecarregada amb les hores extres. Així ho ha explicat Joan Viesques, portaveu de Comissions Obreres a la COPE.
Este despropósito de no entrada de personal en estos 10 últimos años y la única manera de cubrirlo es entrando plazas nuevas. No puede ser que se cubra realizando 500.000 horas anuales de los bomberos y el aumento de edad considerable al no entrar nuevos efectivos recae sobre una plantilla que cada vez tiene más edad.
Per reivindicar les demandes s'ha organitzat una manifestació per avui al centre de Barcelona. Durant l'acte aniran des de la plaça Urquinaona fins a arribar al Parlament. Allà es denunciarà la situació i reclamaran les millores de personal i, sobretot, de recursos.
La reivindicació també s'ha traslladat al Baix Empordà perquè cada dia un parc de bombers tanca per falta d'efectius. Des del 10 de desembre fins avui, Calonge i la Vall d'Aro s'han quedat sense bombers.
Tot i això, sí que segueixen funcionant els de Palafrugell i els altres municipis. Les aturades dels parcs podran continuar al llarg d'aquests dies fins al 10 de gener, dia que s'haurà acabat la manifestació. Tot i això, els bombers de la Generalitat no desestimen seguir deixant de fer hores extres.
L'Hospital de Palamós va obligar una dona embarassada de 13 setmanes a pagar 255 euros abans de rebre una atenció urgent. La dona tenia un dolor abdominal i espantada pel seu embaràs i va pagar la visita per tal de ser atesa, tal com denuncia la PASUCAT, que és la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya. És una associació que intenta garantir que les persones immigrants vegin garantit el seu dret d'accés a la sanitat. La direcció de l'hospital justifica que la dona no els va informar que era resident a l'estat i que quan els ho va comunicar van retornar-li els diners. La PASUCAT informa que la dona va fer la reclamació després de posar-se en contacte amb ells i critiquen que els protocols de l'hospital fan pagar les embarassades estrangeres sempre l'atenció urgent i que per evitar-ho han de manifestar explícitament i sense que se'ls pregunti que resideixen a Catalunya i que no disposen de recursos econòmics. Així ho explicava Carlos Lozana, que és portaveu de la PASUCAT.
A Barcelona almenys tenim un algoritme que tots els administratius dels hospitals tenen, que els pregunten, vius a Catalunya, estàs empadronada, tens una assegurança, i quan diuen que no tens assegurança, li donen un full, s'assigna i se visita gratis. Però, perquè se veu, a cap a la mort no hi ha aquest
full. Aquest full no existeix. L'associació critica que l'Hospital de Palamós no va complir la llei catalana 9/2017, encara no s'ha redactat el reglament per aplicar-la, segons la qual s'hauria de garantir que qualsevol persona que estigui a Catalunya tingui dret a l'atenció urgent. Tampoc la resolució del CatSalut de l'any 2016, en la qual es recull el dret d'atenció urgent a menors i dones embarassades, que indica que aquestes persones poden accedir a l'atenció primària, a l'atenció sanitària, sempre que no hi hagi algú que pagui per elles, tinguin o no recursos econòmics. Recursos econòmics. Són les 8:21 minuts. Aquest any hi ha hagut moments en què ha plogut molt, però d'altres en què ha plogut molt poc. I justament els mesos de setembre i octubre a l'Empordà hi va haver-hi sequera. I això va representar algun problema per la producció d'oli. Eugènia Güell.
Doncs sí, justament aquests dos mesos, el setembre i l'octubre, és quan l'olivera, diguem-ne, posa l'oli a les olives. Aleshores, malgrat la producció d'olives en quantitat han estat més o menys similars a la dels altres anys, el rendiment en oli d'aquestes olives és molt baix perquè no han rebut tanta aigua. I això és difícil de prevenir o solucionar amb les oliveres del Baix Empordà. Escoltem a Simon Casanovas, de la denominació d'origen Empordà, Oli de l'Empordà.
Bueno, l'única manera de prevenir-ho és tenint rec en els olivars. Pues clar, la majoria dels olivars de l'Empordà són oliveres centenàries, en la qual la disponibilitat d'aigua pues, és més aviat escassa, per no dir nula, i per tant és molt difícil de fer doncs, en la majoria dels olivars de l'Empordà.
Aquest fenomen ja s'ha donat a d'altres denominacions d'origen de l'Estat i en concret a l'Empordà en totes les calcula que s'han produït aquesta vegada un 25% menys de litres que l'any passat. Segons ha explicat també Simon Casanovas, malgrat aquest fet es nota a la facturació perquè la producció es troba a faltar a l'hora de vendre, no s'apujarà el preu de l'oli i es mantindrà estable.
L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro es defensa davant les acusacions dels ecologistes. Recordem que SOS Costa Brava criticava que el nou pla d'ordenació urbanística de Santa Cristina és desmesurat perquè preveu 5.000 habitatges nous. Això és el que denunciava SOS Costa Brava. I el consistori assegura que en realitat seran molts menys. Tenim al telèfon Narcís Palahir, que és regidor d'Urbanisme de Santa Cristina d'Aro. Senyor Palahir, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquí hi ha dos punts de vista. Per una banda, els ecologistes analitzen el creixement a partir del número d'edificis que hi ha fets ara mateix. En aquest cas és evident que amb el nou POM es podrà seguir construint, per tant hi haurà nous edificis. I vostès ho analitzen tenint en compte que a partir d'ara es podrà construir menys que amb l'anterior POM. És així, no? Quan menys es podrà construir?
Correcte. A veure, al principi el que és sol urbanitzable, el POM que hi ha ara vigent ara mateix preveu possible creixement d'habitatges per 2.062, si no recordo malament, i amb la revisió...
Això és el que hi havia actiu fins ara.
Sí, exacte. Bueno, i encara hi és. Sí. No? I els objectius que té la revisió del POM és reduir-ho a 638.
De 2.000...
De 2.060. 2060. Sí, en sol urbanitzable... de 2062 a 637, 638.
Això estem parlant de sòl que ara mateix ja és urbanitzable. Ja es pot...
Sí, aquí sí, l'explicació és molt fàcil. Les previsions de creixement demogràfic no són les mateixes que hi havia el 2007, que és quan es va fer l'altre pou. Llavors, entenem que ja les previsions del 2007 potser eren molt i molt optimistes, però és absurd pensar que Santa Cristina en els propers 10 anys, 15 anys, creixerà en 3.000 o 4.000 habitants. Això afegit a una sentència del Superior de Justícia que també obliga l'Ajuntament, és una sentència de fa molts anys, però hi és, a reduir el sòl urbanitzable, doncs el que fem és fer-ho. El que no entenem és que aquesta informació ja es va donar quan es va publicar l'abans de POUM i s'ha donat des de que l'equip redactor s'ha posat en tots els processos de participació ciutadana, etc. Aleshores, dic que ens ha sorprès aquesta sortida de cavall de sols Costa Brava. Però bueno, és el que hi ha.
Val, és a dir, això estem parlant de sòl urbanitzable. La resta dels espais o de les hectàrees que fins ara eren urbanitzables i ja no ho seran, què es fa? Es desclassifica?
Sí, esclar, es desclassificarà. El que passa és que aquí entra en joc també el fet dels últims informes de vaca, d'inundabilitat, etc. Però sí, es canviarà la qualificació, sí.
Val. Per tant, estem parlant d'aquí de sòl urbanitzable. Hi ha algun nou... hi ha altres espais que es facin urbanitzables en aquest POUM o només estem parlant d'aquests 637 nous habitatges? No hi ha cap altre punt en què es permeti que se'n facin més?
No, a veure... com t'ho explico? Ara sí. Mateix el POUM que hi ara vigent... Vale? Preveu doncs, un número d'hectàrees determinat que pot ser urbanitzable. D'acord? Nosaltres el que fem és retallar aquesta superfície. Retallar-la i bastant. No sé si m'explico.
Sí.
Quan es diu habitatges, vale? No es refereix a que... O sigui, ara mateix allò pot ser un solar o pot ser un camp de patates. Val?
Sí.
Aleshores, nosaltres el que fem amb aquest POUM precisament és reduir la possibilitat de construir habitatges amb bastantes hectàrees.
Queda clar. Per tant, això, un altre dels atacs dels ecologistes és que es podrà construir a la Riera dels Molinets. Expliquin què hi ha previst en aquest espai i si s'hi pot fer res per aturar-ho.
A Riera Molinets hi ha un projecte que allà ve de fa temps o de fa bastants anys. I respecte a Riera Molinets estem a l'espera, en aquest cas, perquè el POUM no només passa per l'Ajuntament, sinó que també passa per la Comissió d'Urbanisme de Girona, de la Generalitat, previs informes de diverses institucions, també administratives. Aleshores, aquí nosaltres recomanem prudència, ja hem parlat amb SOS Costa Brava en aquest sentit i ja veurem què passa ara mateix. De moment esperem a veure si es pot fer alguna cosa en Riera Molinet.
Pels oients que també siguin, per exemple, de Torroella i no sàpiguen què és la Riera dels Molinets, l'entitat SOS Costa Brava que denunciava que en 64 hectàrees s'hi preveien fer 221 habitatges, dos hotels i un camp de golf. Això és així?
No, actualment ja no és així. També van amb una mica de retras amb la informació. De tota manera, també
s'ha reduït el número d'habitatges que s'hi preveuen, no?
Tingues en compte, s'han canviat bastant les circumstàncies. A més a més, el primer trimestre d'aquest any que entra ara, del 2019, la Comissió d'Urbanisme traurà un pla director que afecta 22 municipis, de la Costa Brava, entre ells Santa Cristina, i que és possible també que des d'Urbanisme, des de la Generalitat també es torni a modificar o es torni a canviar la Riera Molinets.
És una d'aquestes d'aquests espais que esperen que la Generalitat pugui revisar.
Sí, bueno, a veure què fan. A veure què fan. Però això ho sabrem en els propers el proper mes o els propers dos mesos.
Però tenen alguna esperança o han començat les reunions? Perquè en principi, quan es va anunciar que això ja deu fer fa més d'un mes ara mateix, es va dir que es posarien en contacte amb els municipis de la zona d'immediat. Han rebut alguna comunicació per part del Departament de Territori?
Sí, no, s'han fet dues reunions amb ells, tot i que no ens han avançat o no ens han informat les modificacions que poden afectar en aquest cas a Santa Cristina, no ens han dit quines seran.
Reunions específiques només amb l'Ajuntament de Santa Cristina o més o globals amb la resta d'ajuntaments?
Fa 15 dies va ser una reunió amb nosaltres.
Per què se considera... Perquè aquí el que jo no entenc, o el que ens costa d'entendre, i si em costa d'entendre a mi, estic segur que hi haurà algú que ens està escoltant que també, d'on surten aquestes divergències entre els 5.000 habitatges que denuncia la Costa Brava i els 670 que justifica l'Ajuntament de Santa Cristina? Vostè d'on creu que venen aquestes diferències?
Home, no sé, això potser els hauria de preguntar vostè els de SOS Costa Brava. Jo el que sí que et puc dir és que des que es va començar el procés de revisió del POUM s'han fet infinites reunions, infinites xerrades. El cap redactor del projecte, que és el Xavier Canosa, s'ha fet un fart d'explicar a la gent els objectius i què es pretén amb el POUM. L'abans s'ha publicat, està a la web de l'Ajuntament, etc., i només l'havien de llegir per veure que la informació aquesta que donen de 5.000 habitatges, on un altre diari vaig llegir 7.000 habitatges, no és així. Aleshores, no és que ara, arrel de la roda de premsa de SOS Costa Brava, haguem canviat de criteri. Si nosaltres portem mesos amb el mateix criteri i amb els mateixos objectius. En tot cas, els hauríeu de preguntar amb ell.
Per tant, aquest creixement que preveu el POUM, vostè considera que és mesurat dins les possibilitats urbanístiques, ecològiques i demogràfiques de Santa Cristina?
Sí, els objectius de la revisió del POUM entenc que sí. Les que hi havia abans entenc que no, que han quedat desfasades, diguem-ho així, però a mi ara mateix, per mi, és absurd imaginar, com t'he dit abans, que Santa Cristina pugui créixer en els propers 10 o 12 anys amb 3.000 o 4.000 habitants. Bueno, per mi, per qualsevol, crec.
Queda clar. Són les 8:32. Hem parlat amb el regidor d'Urbanisme de Santa Cristina, Narcís Palahí. Moltíssimes gràcies per passar avui pel supermatí de Ràdio Capital.
De res, a vosaltres. Moltes gràcies.
Que tingui molt bon dia.
Merci, igualment.
Supermatí a Ràdio Capital.
Arriba de nou la pista de gel de Palafrugell. Fins al diumenge 6 de gener, vine a patinar i a gaudir de totes les activitats que hem preparat. Concerts, tallers, espectacles de màgia i molt més. Gaudeix del Nadal i de la pista de gel a Palafrugell. Més informació a visitpalafrugell.cat.
La meva cuina millor.
No, la meva cuina millor.
Que no, la meva cuina millor.
Mentida, la meva cuina molt millor.
No es posaran mai d'acord, però els dos coincideixen que la millor cuina és la cuina de la iaia. Restaurant La Cuina de la Iaia, a la carretera de Torroella a l'Estartit, al costat del Lidl. Per reserves, telefoneu al 972 75 18 08 o al 669 11 08 98. 669 11 08 98.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Són les 8 i ara mateix 33 minuts i avui tenim un dia, un programa, un supermatí bastant complet, Encara tenim notícies per explicar-vos, per exemple, que a Calonge i Sant Antoni els fets delictius han caigut un 20% segons ha pogut constatar la Junta de Seguretat Local. La dada pel govern municipal és molt positiva i s'uneix a la disminució també d'un 20% dels delictes a propietats privades. Gerard Escaig.
Les dades que s'han fet públiques aquesta setmana són les més baixes dels últims 5 anys. Aquestes noves estadístiques demostren que els fets delictius al municipi de Calonge i Sant Antoni van a la baixa. L'alcalde de la vila, Jordi Soler, ha destacat que és fruit de la bona col·laboració entre la policia local i els altres agents de seguretat nacionals.
Vull destacar aquí la col·laboració tant de la bona feina que ha fet la policia local com la col·laboració amb els altres cossos policials de Mossos d'Esquadra, també policia nacional i Guàrdia Civil, que en aquest cas, fruit de la bona col·laboració, han contribuït a que aquesta rebaixa delictiva pugui ser un fet constatable i clarament amb un seguiment que no estem segurs que els propers anys serà igual o millor.
El municipi té previst seguir millorant aquesta xifra i reduir-la encara més. Per aquest motiu s'han reforçat els diferents protocols de seguretat, com també s'ha ampliat la comissaria de la policia local. L'objectiu és convertir el control del cos policial en el d'un cos de seguretat d'una Smart City i tenir un auditori propi i una sala polivalent. L'objectiu és començar el projecte de l'ampliació amb l'any que ve i destinar-hi 510.000 euros. Aquestes noves dependències, però, només estaran connectades amb l'actual immoble per una passarel·la de vidre. Amb aquesta ampliació s'augmentarà en 430 metres quadrats en dues plantes les dependències policials.
Les eleccions municipals ja s'acosten i les seccions locals dels partits polítics treballen en l'elaboració de llistes i candidats per als comicis. Divendres es va presentar el candidat de Junts per Catalunya de Santa Cristina d'Aro, segons informava Televisió Costa Brava. L'escollit ha estat Jaume Quintana, que serà el primer cop que forma part d'unes llistes electorals, la Laia Bodro.
Jaume Quintana és un home vinculat a associacions i a l'esport cristinenc. Des de fa 3 anys dirigeix el Club Atlètic Santa Cristina. Per a Quintana, aquest pas cap a la política neix del sentiment de fer alguna cosa més pel poble.
I ja sempre he estat molt relacionat amb el poble, realitzant moltes activitats en aquest món, i va haver-hi un dia que ja feia temps que tenia ganes de treballar pel poble, per treballar els ciutadans, perquè veia moltes mancances que jo me veia capacitat per poder-les millorar. I me van venir a buscar i, com aquell qui diu, sense voler-ho, me vaig veure posat aquí de cap de llista a la llista Junts per Catalunya.
El partit i ell mateix ja han començat a treballar en els noms que formaran part de les llistes. Quintana afirma que pretén fer una llista el més transversal possible i renovada, amb gent qualificada de totes les edats, perfils i cultures, per intentar integrar a tot el poble a dins aquesta llista.
Crec que és la millor manera per poder arribar a tothom i per poder saber totes les mancances que puguin tenir tots els nostres vilatans.
Va ser presentat divendres com a candidat de Junts per Catalunya, en un acte que va comptar amb la presència de Carles Salgas, president del Partit Demòcrata Català del Baix Empordà. Salgas va voler agrair la feina feta fins ara per Llença com a portaveu del partit a l'Ajuntament.
Informació relacionada amb les eleccions municipals del maig de 2019 la podeu trobar, com sabeu, a Ràdio Capital, que us anem informant al dia de tot el que va passant. Ara són les 8:37. L'Assemblea Nacional Catalana Guíxols, juntament amb la de Palamós, el CDR Gavarresmar, el CDR Guíxols, el CDR Palafrugell i Òmnium Baix Empordà han organitzat un concert en solidaritat amb Tamara Carrasco, que és l'activista del CDR, a qui l'Audiència Nacional prohibeix sortir del seu municipi on viu, que és a Viladecans, al Baix Llobregat. Ens amplia la informació la Maria Montells.
Sota la campanya Aquí Ara, Solidaritat amb ta mare, aquestes entitats volen donar suport a l'activista i recaptar fons per ajudar-la en la causa judicial que té oberta. El concert serà el proper divendres 11 de gener a 8:45 del vespre. El Teatre La Gorga de Palamós és el lloc escollit per realitzar l'espectacle i ja es poden comprar les entrades a la mateixa web. Els organitzadors han facilitat les coses per a aquells que no hi puguin assistir però hi vulguin col·laborar. Es podrà adquirir una entrada de fila zero a les entitats organitzadores o bé fer un ingrés al compte bancari amb la referència Tamara. Tota la informació la trobareu al web de Ràdio Capital. El grup que podrem escoltar és Ovidi 4, format per Mireia Vives, David Caño, David Fernández i Borja Penalba, que comparteix i celebren humilment Ovidi Montlló a través de poemes, músiques i reflexions. N'escoltem una, Choria Chori, de l'artista Miquel Laboa i interpretada pel grup.
Helena Gabriel, ni mudes ni a la gàbia.
És l'hora del comentari, en aquest cas el comentari d'en Marçal Lladó.
Per primer cop en 40 anys de vida, enguany passaré el Nadal lluny de l'Empordà. Entre les tradicions familiars que em perdré, o les que no són familiars en aquest cas, n'hi ha una de pública que em sap especialment greu. Parlo de la nit del Tió a l'Alternativa de la Bisbal, on any rere any es reuneix un grup que només existeix aquella nit. Es diuen Helada Verde. Tots són sospitosos habituals. Antoni Molina, en Genís Figa, en Jaume Mazzoni, els germans Bou, i el repertori, versions de clàssics del pop i el rock que es van regenerant gradualment. Aquesta banda sonora és definitivament la millor per pair l'escudella, els torrons i el cava, i el millor plat nadalenc que puguis trobar a l'Empordà. Ovelles que us quedeu al corral, no us ho perdeu.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Expresidents de la Generalitat i del Parlament demanen als presos en vaga de fam que abandonin la protesta. En una carta que també signa el síndic de Greuges, els insten a pensar en el dret a la vida i a afrontar el judici amb plenes facultats. Alba Lejide.
Els signants de la missiva entenen que la vaga de fam ha donat visibilitat a la seva situació processal i ha sacsejat consciències a escala nacional i internacional. A més, subratllen que el Tribunal Constitucional ja ha posat calendari a la resolució dels recursos d'empara interposats els darrers mesos i ja n'ha resolt alguns, motiu principal de la protesta.
I Quim Torra i Pedro Sánchez es reuniran breument dijous abans, de fet, avui, abans o després d'una trobada més formal entre consellers i ministres. El govern i la Moncloa arriben a un acord per mantenir un contacte institucional aprofitant la visita de l'executiu espanyol a Barcelona.
Aquesta tarda se celebrarà al Palau de Pedralbes una reunió formal entre consellers i ministres per abordar temes que encara estan per tancar, segons han confirmat fonts del govern i l'executiu estatal a la CN. Tampoc està acordat a hores d'ara qui acompanyarà els vicepresidents. Abans o després d'aquesta trobada, el president de la Generalitat, Quim Torra, i el del govern espanyol, Pedro Sánchez, es veuran breument en un contacte que l'executiu català preveu com a protocolari i més informal, però que Moncloa espera que sigui una reunió amb tot el pes institucional.
I desenes d'agents de la policia espanyola s'instal·len a Salou pel dispositiu del 21 de desembre, de demà. Els efectius venen d'arreu de l'Estat i la majoria ja van participar en l'operatiu de l'1 d'octubre.
El grup està format per agents de diversos punts de l'Estat com Galícia, Madrid i Andalusia i forma part del contingent de 600 policies que completarà el dispositiu del 21 de desembre.
Moltes gràcies, Alba Lejidem. De seguida repassem les estrenes del cinema d'aquest cap de setmana. Abans, a l'agenda, el Terracota Museu de la Bisbal ens proposa convertir-nos en aprenents de ceramistes. Martí Seguer.
Amb l'entrada al museu ens donaran el manual del petit ceramista. Aquest manual ens explicarà tot el que cal saber per convertir-se en un dels millors aprenents de ceramista. Aprèn pas a pas a treballar amb els ceramistes de la Bisbal d'Empordà i no et deixis ni un racó del museu per visitar. El manual ens proposarà tot un conjunt de proves i enigmes que s'hauran de resoldre i al final de la visita els aprenents tindran un premi. Recordeu que hi ha temps per fer-ho fins a Cap d'Any.
La Fundació Mascort de Torroella de Montgrí exposa vides privades i històries compartides.
L'exposició mostra una selecció de més de 180 imatges que formen part d'un important llegat familiar que actualment compta amb més de 2.500 registres. Es tracta d'un fons excepcional que destaca pel seu gran abast cronològic com geogràfic, el qual es remunta a mitjans del segle XIX, on s'hi observaren alguns dels primers procediments fotogràfics, amb la presència de fotògrafs nacionals i internacionals. La mostra i el catàleg permeten resseguir importants aspectes de la història de la fotografia i posen en valor la importància del fons familiar com a font de coneixement per la història, els costums i els valors de la societat en diferents èpoques.
Perfecte, doncs això és el que podeu fer avui al Baix Empordà. I ara el que hem de fer nosaltres és saludar l'Ignasi Arbat. Ignasi, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, com estàs?
Molt bé, aquí ja preparat amb totes les estrenes del Nadal.
Sí, estrenes que avui n'arriben moltes i amb bona pinta, no? Bé.
Sí, bé, ja una mica de tot, eh? No, però en general jo ja he mirat de fer una tria allò de més o menys apostar sobre segur.
Molt bé.
Un top seria, exacte.
Un top. Perfecte, doncs comencem aquest repàs de les estrenes del cinema. Suposo que amb Spider-Man un nou univers, eh?
Exacte, aquesta seria la primera.
Me llamo Miles Morales. Soy el único Spider-Man. O al menos eso creí.
El supercondicionador te va a encantar.
Abriéndose nueva dimensión.
¿Eres como yo?
Eso es imposible.
Muy bien, chico, escúchame. Esta patata es tu universo.
¿Qué es aquesta película? Es una mica estranya, ¿no? Es un bolet aquí de Spider-Man.
Sí, és una cosa que en principi pocs hi creiem d'entrada, però es veu que està arrasant. Està als Estats Units, ha estat una febre, la crítica s'ha volcat amb la pel·lícula, vull dir que està sent un èxit espectacular. Dius, home, Spider-Man, que porta a les seves espatlles 6 pel·lícules d'imatge real, també potser li tocava ja una pel·lícula animada, però en aquest cas, diguéssim que aquest projecte va sortir no de manera artística, per entendre'ns, sinó que va sortir una mica per les circumstàncies de Sony, que va cedir els drets cinematogràfics de Spider-Man a Marvel, la seva propietària, perquè les pel·lícules que feia no li sortien bé, i es va guardar un parell d'asos a la màniga. El primer era desenvolupar pel·lícules d'imatge real amb personatges secundaris de Spider-Man, en la qual doncs, vam tenir Venom fa uns dies, i l'altre seria fer pel·lícules de Spider-Man de dibuixos animats. I una és aquesta, la primera que ens arribarà és aquesta, que després de l'èxit que està tenint ja veuràs com n'arribaran més. I com que la cosa els havia sortit així una mica regular amb les pel·lícules de Spider-Man, el que van fer és anem a contractar un parell d'homes solvents que són Christopher, espera un moment, Phil Lord i Christopher Miller, que a vegades el cognom d'aquest senyor, el nom, se me'l barreja amb el cognom, perquè són un pack que sempre va junt, perquè ells han fet, per exemple, la pel·lícula Lego. Uh-huh. No sé si recordes.
Sí, la Lego pel·lícula.
La pel·lícula del... Sí, doncs és cosa seva. I van dir, home, anem a apostar amb un parell i ja han fet més coses, eh? Però van apostar bàsicament per aquest duo gràcies a Lego la pel·lícula. I la cosa els ha funcionat molt bé. Barreja diferents tipus d'animació, la pel·lícula. Animació tradicional, animació 3D, s'inventa una altra manera doncs, de mostrar animació en pantalla de cinema. Fins i tot Sony ha patentat ja aquesta manera de fer animació, per tant, tècnicament, la pel·lícula sí. Ja valdrà molt la pena veure-la.
Ho recomano a tothom que miri el tràiler perquè no s'ha vist una animació així, no? Jo vaig veure el tràiler al cinema.
No, és la primera vegada.
I és un estil diferent.
Sí, és completament innovador i ja veureu doncs, que també barreja estils ja una mica coneguts, no?
Però, com ho podríem definir? Com podríem explicar-ho perquè la gent es faci una idea? Perquè no, jo ara mateix no sé com posar-hi paraules.
Sí, és complicat, és complicat. Jo tampoc no sabria exactament com dir-ho perquè no és per entendre'ns el que podria ser una pel·lícula de la mateixa animació de Pixar o Disney, no? Que és complicat, no, millor que la gent faci això que dius tu, que miri el tràiler.
Sí.
I per cert, la història adapta una història dels còmics que es diu Spider-Verse, que en el qual doncs, conflueixen Spider-Mans de diferents dimensions.
Ah, aquí no s'han inventat veurem... més, doncs, eh?
Aquí no. Han adaptat diverses coses. Primer, un còmic és l'Ultimate Spider-Man, que és una versió alternativa de Spider-Man en un altre univers, en el qual Spider-Man no és Peter Parker, sinó un noi negre que es diu Miles Morales, un adolescent, i a més han barrejat aquesta altra història que és Spider-Verse, amb el qual doncs, confueixen tots aquests Spider-Mans de diferents dimensions.
És a dir, mira, vaig a intentar descriure com és aquesta animació. És una animació, és com si... L'animació són talment vinyetes de còmic posades totes juntes, perquè és molt... És com una vinyeta de còmic en moviment.
Exacte, sí. Sí, perquè a més hi veureu això d'onomatopeies també a la pantalla. Vull dir que sí, és trasllada el llenguatge del còmic a la pantalla, no? Sí, sí, és una cosa que no s'ha fet mai.
I, tant... Sí, i a Rotten Tomatoes, que sempre és la nostra referència, aquesta hora, els dijous, té un 97% de valoracions. Per tant,
sí,
una,
i va estar molts dies que anava aguantant el 100, imagina't.
Ah, sí?
El 100 és pràcticament una cosa impossible. Doncs ha aguantat molts dies el 100, i ara ha baixat una mica, perquè quan també gent la veu, doncs baixa una mica, no? Mm-hmm.
Val, doncs jo crec que aquesta és una pel·lícula que s'ha d'anar a veure a les cartelleres aquest cap de setmana. I tenim més pel·lícules com... No sé, digue'm tu, quina vols que expliquem ara?
Va, seguim, ja que estem fent superherois, anem per un altre superherois, que seria Aquaman.
Aquaman, què és? My father was a lighthouse keeper. My mother was a queen. But life is a way of bringing people together.
Unite our worlds one day. Check it out. Arthur is talking to the fish. Let
me go! Aquaman.
Mira, si abans parlàvem de Marvel, doncs ara parlem de DC Comics, que seria la competència, no?, per entendre'n. DC Comics, que es troba cinematogràficament, diguem-ho clar, en crisi, no?
Perduts.
Tot uns... Digues.
Que estan perduts, que no troben la sortida.
Sí. No, i tant. Vull dir, és que estan fent pel·lícules a la Liga de Justícia, Superman, Batman aquí i allà, i bé, la cosa no acaba de funcionar. La veritat és que no se'n surten. I l'única que ha funcionat bé en taquilla i en crítica també, tot i que per mi és una pel·lícula bastant normaleta, vull dir que tampoc no... És Wonder Woman, val? Que és l'única pel·lícula, diguéssim, que ha triomfat a tots nivells de DC. I ara ho volen intentar amb aquest Aquaman, i li han donat un canvi d'estil, un més alegre, amb més sentit de l'humor, allunyat d'aquesta foscor que ha imposat el Zack Snyder en les pel·lícules, i han triat el James Wan, que és el director, per exemple, d'Experience of Warren, d'Insidious, que ve del cinema de terror, però que també James Wan tenia ganes de fer coses diferents. I va creure, doncs, que Aquaman seria una bona oportunitat per fer-ho. Va triar aquest personatge precisament ell, va dir, no, jo vull fer una pel·lícula d'Aquaman, perquè potser ho tenia fàcil, amb el sentit que és un personatge que en els còmics, doncs, diguéssim que no ha funcionat mai, és un personatge fins i tot a vegades ridiculitzat, i va pensar, doncs, que podia fer-ne una cosa que la gent li agradés. Ja. Yeah. I ha recuperat l'actor que ja havia donat el paper del Snyder a la Liga de la Justícia, que és el Jason Momoa, que el recordem per la primera temporada de Joc de Trons, sense Caldró, per exemple. Mm-hmm. I aquest és l'Aquaman, que físicament no s'assembla en res amb l'Aquaman dels còmics, però vaja, ja t'he dit que també la pel·lícula ha intentat ser una cosa una mica diferent i desmarcar-se en part dels còmics. I en aquest cas, doncs, és un univers marí, no?, aquest home que és fill d'una princesa, una reina d'Atlantis, i el seu pare és un humà, per tant ell és una mena de barreja que no sap ben bé quin és el seu món allà on pertany, i aleshores a la pel·lícula doncs veurem, doncs, aquesta crisi que té, a més plegada d'escenes d'acció. I també tenim actors i actrius importants com Amber Heard, Nicole Kidman, Patrick Wilson, Dolph Lundgren i William Dafoe, la pel·lícula.
I ens agradarà?
Bé, jo crec que per passar l'estona sí, però tampoc hem d'anar-li a buscar gaire més aquesta pel·lícula,
Molt bé.
Bé, a mi la veritat el que és Momoa a la Liga de la Justícia se'm va fer molt pal, no em va agradar. Ja. Per tant, bueno, veurem aquí en solitari. En James Wan sí que és un director que m'agrada, per tant, bueno, no sé. Jo, d'almenys les crítiques diuen que entretinguda, però no passa d'aquí.
I una de les pel·lícules més esperades d'aquest any és una altra que s'estrena aquest cap de setmana.
Si no lo veo, no lo creo.
Estaba volando una cometa y se enredó en una niñera.
¿Mary?
Poppins, has vuelto.
No parece que hayas envejecido.
De verdad, jamás se comenta la edad de una dama, Michael.
El regreso de Mary Poppins.
Sí, es veu que sí. Bé, és una segona part. Sí, és una segona part que ha trigat 54 anys en fer-se.
Sí.
Val? És el rècord de la segona part que arriba més tard a la història del cinema. Però en aquest cas no és voluntat de Disney, que hagi trigat 54 anys. És per culpa de la seva autora, l'autora de la novel·la en la qual es basa la pel·lícula original de Mary Poppins, Bella Travers, que considerava que la pel·lícula que havia fet Disney era horrenda.
Ah, sí?
I a més considerava, sí, sí, que els números musicals, bé, que feien fàstic. O sigui, era... era extremadament crítica amb el que havia fet Disney en la seva obra. I va dir que Disney, si volia tornar a tocar el personatge de Mary Poppins, hauria de fer per sobre del seu cadàver. Sí, i realment ha estat així.
Un cop
ella va morir, Disney va començar a gratar per intentar recuperar de la manera que fos el personatge, no? I com que els hereus doncs, ja no eren ella, doncs a partir d'aquí, doncs, diguéssim que els hereus, doncs, la pasta ja els hi va bé i s'han venut, no?, per entendre'ns. És aquelles coses que passen, no?
Ja. I què? S'han venut, però un bon preu de dir la pel·lícula està bé o què?
Jo, la veritat, no sé. A mi l'original, ja t'ha dit, No. És una pel·lícula... No, a mi potser perquè també per edat em va agafar tard i això de Mary Poppins jo ja ho veia allò molt antic, ja no, quan era petit ja no em va interessar mai Mary Poppins. La veritat és que de gran tampoc li he vist el què, no? No és una pel·lícula que a mi m'hagi cridat l'atenció d'alguna manera ja aquesta segona part, doncs personalment, ja parlo, l'interès que em pugui suscitar doncs és més aviat poc, no? Ara, no sé, aquells que al seu moment sí que els va tocar a la infància de Mary Poppins, pues, bé, no sé, a veure si els agrada aquesta pel·lícula. Això sí, en aquest cas, doncs, tenim efectes especials doncs, el que ens permet la tecnologia actual i un canvi de repartiment, evidentment, perquè ja no, Julie Andrews ja és gran i han agafat a l'Emily Blunt per fer de Mary Poppins, que tot i que haver passat 25 anys, se suposa, entre la primera pel·lícula i aquesta... Mary Poppins no envelleix, no? I per tant pot continuar sent aquesta mainadera jove.
Mira, comparem Mary Poppins 1, l'original, a Rotten Tomatoes té un 100% de valoració i el retorn de Mary Poppins un 79. No està malament un 79 al final.
No estaria malament, però bé, no sé, sí, aquí hi ha massa factor nostàlgia, que li posa massa nota, però bé, no sé, ja veurem, ja t'ho dic. De totes maneres, tampoc ens podem fiar de valoracions de pel·lícules tan antigues, perquè, clar, no hi havia Rotten Tomatoes als anys 60.
Va,
per tant, jo no sé ben bé d'on van a buscar aquestes crítiques. O sigui, tinc els meus dubtes. Però bé,
un últim minut per comentar Lo que esconde Silver Lake. Lo que esconde Silver Lake, per la música, és una mica de misteri, no?
Sí, 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 és una pel·lícula del David Robert Mitchell, el de It Follows. En aquest cas, per això no és una pel·li de terror, sinó que intenta fer una pel·lícula d'homenatge a Hitchcock, una pel·lícula d'intriga. És un film independent, amb punts també de David Lynch, centrada a la ciutat de Los Angeles, i tu veus Los Angeles com una ciutat realment en què el cinema és una cosa molt important, i la pel·lícula està molt bé, és collonuda, es va estar al Festival de Sitges i a mi em va encantar, i la recomano moltíssim. I no volia acabar sense que la gent va llegar a Bumblebee, que és aquest reboot de Transformers, però que és una prequela ambientada en els anys 80. És com una pel·li de l'Spielberg dels 80. Vull dir que la gent la vagi a veure, a més és el director de Kubo i les dues cuerdes màgiques.
Més coses que la gent pot anar a veure, per la Frugella aquest cap de setmana, Una receta familiar i Colette, també els dies de Nadal i també els dies de les vacances, Mi obra maestra. I a Torroella tenim aquest cap de setmana Petra, Grinch, i Colette també pels dies de vacances de tota la setmana que ve, i el cap de setmana que ve Ralph rompe internet i El veredicto. Ignasi Arbat, moltíssimes gràcies.
Vinga, igualment, bones festes.
Bones festes, que tinguis molt bones festes i ja ens escoltem un cop després de Reis.
Exacte. Vinga, una abraçada, adéu.
Sí, molt bé, adéu. Acabem aquest supermatí, queda menys d'un minut perquè siguin les 9. Acabarem amb el temps, Albert Aparicio.
Matí amb cel entremig i força ennuvolat que fins i tot pot deixar escapar alguna gota.
Tot i així, al llarg del matí la nuvolositat anirà minvant i el sol guanyarà protagonisme. La temperatura mínima serà més baixa que ahir i la màxima estarà al voltant dels 17 graus. Pels propers dies gaudirem en general de bon temps i temperatures força suaus per l'època de l'any fins passat Sant Esteve.
Escolteu, que tingueu molt bones vacances, molt bones festes, molt bon Nadal, feliç any nou, que els Reis us portin molts regals. Demà podreu escoltar en Miquel 40 aquí al Supermatí de Ràdio Capital i després tornarem un cop hagin passat totes les festes. Moltes gràcies a tothom per escoltar-nos, moltes gràcies també a la redacció de Ràdio Capital per tota la feinada i que tingueu un molt bon dia.